quatre porros i feia les mateixes cançons i no vull aixecar-me del sofà. I això és una mostra d'aquelles d'un clatellot al senyor Kurt Cobain. Aquí es recull tot el grunys condensat.
Mira, 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 l'ha volgut posar el...
Dale.
Veus? Deu ser de les cançons més conegudes de Lemonhead,
sí.
No?
Sí.
Perquè és una versió que... Bueno,
sí.
Agafaves una cançó molt coneguda, escolta, i dones aquest aire...
I tant Garfunkel com Paul Simon, que són els autors de... Agraïts tota la vida, perquè va fotre una revifada. No va sortir aquesta... aquesta cançó amb una pel·li d'aquestes d'indies de l'època amb Winona Ryder quan robava coses a botiga. Us en recordeu?
Relative Heights, podria ser? O...
Sí, sí, amb alguna coseta d'aquestes.
Aquella època, no?
Sí, amb aquell carapalo que sortien que tots, molt, molt palis, tots robant coses. Home, Winona Ryder l'han enganxat més cops que a mi robant el Cort Inglés, per favor. Aquestes guitarres i aquesta base rítmica de baix i bateria són patrimoni americà, amics. Però el power pop dona un gir als 90, recalant a Europa amb la que per mi és la millor banda que ha parit Escòcia, tu. Fins i tot gilipolles històrics com els germans Gallagher, els Oasis, varen arribar a dir que eren la millor banda del món, molt millors que els propis Oasis.
Ai, ai.
Atenció, eh? I per un cop estarem d'acord amb els copiones de la classe, tu. Aquí es recull tot el que significa power pop. Això és una obra mestra de la música moderna. I podem dir ben tranquils que el Norman Blake i el Francis McDowell van fer el que George Harrison hagués fet a la vida si no hagués entrat un dia a aquell local d'assaig on lluitaven els egos fastigosos de McCartney i Lennon. Dempeus per ballar i gaudir amb una de les millors bandes de guitarres del món. Endavant amb Teenage Fan Club.
Oh.
Fantàstica.
Que bé que sona.
Està sonant el clàssic de Teenage Fan Club, aquesta banda d'Escòcia. Està sonant Sparky's Dream, un tema del 95. Recomano... teniu la playlist a...
Sí, ara la penjarem.
Que he pujat també molts grups i molts autors que no hem tractat avui, però ja els teniu. Si voleu això, començar l'any amb una mica d'allò de dir, hòstia, no, és que aquesta baixona... Ei, una miqueta de power pop. Aquestes guitarres, això és fantàstic.
Oients que ens que reconeixen que el mossèn ha començat amb força. Alguns que et recorden que la versió del Mrs. Robinson dels Lemonhead sortia a la pel·lícula Wayne's World.
Ah, sí, també.
No recordava, la veritat.
Home, jo recordo més la versió que fan de... Bueno, el karaoke que fan de...
Sí.
De Bohemian Rhapsody.
Sí, correcte, però ara m'he recordat de Wayne's World, gran pel·li.
La Txell, que recorda les nits de Texaco, Garage, Karma i KGB.
Hòstia, Texaco, això era a Poble Nou, no?
Sí.
Texaco
era...
Jo no havia ni caigut.
No, un moment.
El Karma sí, i bueno, KGB... Molt complicat.
Hi ha una nacional abans d'arribar a Badajoz, que també hi ha un d'allò que es diu Texaco, però no sé si es refereix a la nostra oient allà, aquest Texaco. Deixem-ho aquí. Deixem l'historiografia de clubs de la carretera d'Extremadura.
Sí. No, i l'Eduard, que ja està patint amb les crítiques a Nirvana, diu, a veure què passa amb Pearl Jam, Soundgarden and Company.
No, perdó. Soundgarden, endavant les atxes. Pearl Jam. Hòstia, Jeremy, bueno. Tampoco pesado. Jeremy, poc en clés. molt pesat, molt pesat el tema d'allò. I jo els Nirvana no els dic Nirvana, els dic els enerve, perquè m'enerven. M'enerven.
La 1 i 5 minuts, anirem acabant amb tota la parròquia alçant-se allà i amb aquest Gisar, amb aquest festival d'harmonies i melodies amb un mossèn nin molt indi avui, molt independent, avui repartint píndoles vitaminades a tor i a dret. Tancarem el primer embalat de l'any. L'escolanet que s'està venint d'arriba, eh? S'està encorilant, eh? Embalat que... que serveix per reivindicar les guitarres poderoses, aquest pop que a vegades s'anomena plusquam perfecte. I, però vaja, el mossèn ferm,
avui està
ferm, el nostre Nuriós. Richard Chamberlain del Baix Llobregat, cap al tram... Lluant més un cop més la mata. Mata ferma, ferma,
sí, sí, eh? Molt forta, eh?
Hosti, noi, sí, sí, no sí. Necessites, molt. No, no. Com d'altres, una repoblació, eh?
Això va, hosti, això va per Ter Stegen, no, Xavi? Gràcies. Sí, fan, una salutació a Ter Stegen, que també ja l'escolta.
Quants, escolta, recuperat, eh? Cada sí, sí, dia, sí, sí, en tot sí, cas, cada dia m'ho senti més guapo, més atractiu. Gràcies. En la seva, en l'àmbit més madur de la seva trajectòria. Oh. Amigues, amics, visca el Power Pop.
Visca!
Lluant-s'hi el senyor mossèn Nin, fins diumenge que ve. Aneu en pau!
Visca!
Hora d'actualitzar la informació amb Marina Arbós. Marina, bon dia.
Bon dia.
El govern espanyol dona per mort un cop més el procés independentista i diu que la situació del 2017 no té res a veure amb l'actual.
És la seva resposta a la manifestació que han convocat de forma conjunta l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell per la República pel 19 de gener a Barcelona, arran de la trobada entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit que el procés s'ha acabat i reitera que la mobilització que hi ha ara mateix no té res a veure amb la que hi havia aleshores.
La Cataluña y la España de 2023 en nada se parece a la Cataluña y la España de 2017. Que esa tensión que se vivió en Cataluña y en el resto de España en el año 2017, ya hoy es historia, se ha pasado página. Hoy el futuro es el diálogo, es el entendimiento. El proceso soberanista ha terminado. Y quien quiera estar en el problema y no en la solución, él verá. Pero que el proceso soberanista ha terminado no lo dice el gobierno de España ni lo dice el Partido Socialista, lo dicen los líderes independentistas.
Bolaños també ha dit que és una convocatòria que només fa una part de l'independentisme i que aquest any els ciutadans hauran d'escollir si continuen fent-los costat o si, per contra, prefereixen un govern de dreta o d'extrema dreta. I a aquesta hora, pendents de la situació a les carreteres, perquè des de fa una estona que ha començat oficialment ja sí l'operació tornada. Trànsit preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 250.000 vehicles. L'operació retorn ha començat aquest migdia i es preveu que s'allargui fins avui a la mitjanit. Aquesta, de moment, però, no està provocant retencions i la circulació fins ara és fluida. Per evitar accidents i fer més fluida la circulació, com ja és habitual durant aquest període, s'anul·laran les vies ràpides i també s'habilitaran carrils addicionals en algunes de les carreteres més transitades. Són les que connecten Barcelona amb la muntanya, és a dir, la C-16 entre Cercs i Berga, la C-17 a Ripoll o la C-55 que uneix Manresa amb Solsona. Són unes mesures excepcionals que també s'aplicaran a l'AP-7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. A més, arreu del territori es reforçaran els controls policials i també la senyalització i les advertències als panells lluminosos. Per descongestionar l'entrada a la ciutat de Barcelona també s'habilitarà per tota mena de vehicles al carril Busbao de la C-58. Més coses, avui és el primer festiu comercial de l'any, és a dir que les botigues estan obertes tot i ser diumenge, tot plegat en un cap de setmana que continua marcat pels canvis dels regals de Reis que no han acabat de fer el pes i també pels descomptes. Els botiguers volen aprofitar la bona sensació d'aquest Nadal pel que fa a les vendes i afronten aquesta campanya amb molt d'optimisme. Ahir, que era el primer dia amb els preus més baixos, al centre de Barcelona es va omplir de gent comprant i avui esperen tancar el dia de la mateixa manera. Tot i que alguns dels que van anar a comprar es queixen que esperaven trobar productes més barats, els comerciants no creuen que això afecti a les vendes finals. De fet, tenen previst que augmentin respecte al mateix període de l'any passat. I un últim apunt, avui el preu de la llum cau fins als 8,58 euros per megawatt-hora, suposa un descens de més del 62% respecte a ahir, que estava als 22,62 euros. L'hora en què la llum ha estat més barata ha estat entre les 4 de la matinada i les 9 del matí, mentre que el preu màxim es registrarà entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, quan costarà 40 euros. I ara els esports, amb Joan Fonollà.
El pilot francès de ProDrive, Sebastian Loeb, s'ha proclamat finalment guanyador de l'etapa d'avui del Dakar en un primer moment. La victòria havia estat per Carlos Sainz, però ha estat penalitzat amb 5 minuts per excés de velocitat, una sanció que l'ha fet caure a la tercera posició. En futbol, el Barça té l'oportunitat de situar-se líder de la Lliga en solitari si puntua aquesta nit al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 9, després de la derrota ahir del Real Madrid per 2-1 contra el Villarreal. Lewandowski i Jordi Alba són baixa per sanció a l'equip blaugrana i el tècnic local, Diego Simeone, no pot comptar amb Diego Hermoso, també sancionat. A la Lliga Femenina, en joc ara mateix a l'Ezama, l'Atlètic Club Llevant les Planes. Ara mateix som al minut 9 de la segona part i continua l'empat a 0 al marcador. A la Plana poliesportiva, el Barça Futbol Sala disputa avui la final de la Supercopa d'Espanya a partir de 8:15 contra l'Inter Movistar. I en tennis acaba de finalitzar la final de l'ATP 250 d'Adelaida entre Novak Djokovic i Sebastián Corda, amb remuntada i victòria del tennista serbi per 2-1. Amb aquest nou trofeu, Djokovic iguala a Nadal com a tennistes amb més títols individuals, amb un total de 92.
I el temps, aquesta tarda els ruixats es concentraran sobretot al Pirineu de Lleida i la cota de neu anirà baixant cap als 1.500 metres, fins i tot per sota a últimes hores del dia a la Vall d'Aran i a les zones properes. A la resta del país, el cel continuarà força tapat i a partir d'aquesta nit es reforçarà el vent, especialment al Pirineu, a les comarques de Barcelona i al Camp de Tarragona. Tot plegat amb un ambient més fred per començar la setmana.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Sent el futbol com mai i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenta, el podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenta.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més
1. Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
3 minuts i arribarem a 1:15 del migdia. Arrenquem la darrera hora del Via Lliure d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge, d'aquest cap de setmana que és d'arrencada de 2023, amb una música que ha anat marcant aquestes festes de Nadal, que ha estat un èxit, i que encara hi ha opcions d'anar-ho a veure amb família, amb criatures, que s'ho passaran de conya, que és això que sentireu ara.
Bye, bye, monstre, bye, bye, bye.
Coneixeu perquè a més va haver una bona campanya important al voltant d'aquesta qüestió en el seu dia i que ha tingut un èxit esclatant també. És la banda sonora de l'últim gran èxit de la companyia de Goll de Gom, que és el Bye Bye Monstre, amb música, entre altres, de la Dama de Gelabert, que és una, vaja, és una garantia d'èxit també entre la població infantil i entre les famílies, i que aquests dies de Nadal ha funcionat i molt bé el Teatre Poliorama. I encara queden un parell de sessions la setmana que ve. Dues oportunitats per veure el dissabte i diumenge a un horari, diria, de migdia, i encara hi ha les darreres representacions. Veurem si són les darreres d'aquest espectacle que va arrencar ja fa un temps. Al març, la companyia de Goll de Gom, que està, com ja manteníem, ens explicaven en una conversa que manteníem fa uns mesos, encara a la recta final de la seva trajectòria, el març la companyia estrena el que serà l'últim espectacle de creació, que és l'Alegria que passa, d'en Rossinyol, l'adaptació de Rossinyol, que marcarà el principi del final. El 2024, quan faci just 50 anys, s'acomiadaran dels escenaris amb la o una de les obres insígnia, com és el Maricel. Per tant, el 24 encara hi ha una darrera ocasió per veure un dels grans espectacles de la història d'aquest país. Per parlar una mica d'aquestes obres i de la trajectòria, avui ens acompanya i ens fa molta il·lusió l'Anna Rosa Sisquella, una de les fundadores, de la, ara mateix la responsable de la companyia de Goll de Gom. Com estàs, Anna Rosa?
Molt bé.
Anna Rosa Sisquella, vaja... un dels emblemes també de la història de Goll de Gom, i encara queden aquests dos dies encara per veure el Bye Bye Monstre.
Sí, sí, jo el que volia dir és que bueno, jo crec que la gent queda a les dues funcions el 14 i 15 a les 12 del matí, i penso que els que no l'han vist que aprofitin, perquè ja no es tornarà a fer, es va fer l'any passat.
No es tornarà a fer el Bye Bye Monstre?
No crec, i llavors això jo crec que és l'última oportunitat per veure-ho. Jo sincerament cada vegada que hi vaig i veig els nens, penso que quina pena els que no ho poden veure.
Mira, jo hi vaig ser i fa un parell de setmanes, bueno, era el Nadal, i a més vam decidir convidar l'Anna Rosa perquè vam anar-hi i ens ho va passar de conya. I és que va ser fantàstic. O sigui, anàvem amb criatures, a més vam veure la resta de les criatures cantant, ballant, amb els ulls oberts. És d'aquelles coses que suposo que també els del món del teatre, clar, el món de l'espectacle familiar o infantil té les seves característiques, no? Però una de les que em semblen més boniques que hi ha al darrere d'això, crec, és... el generar un record.
Sí, jo crec que això és un gran regal. Per això deia que aquestes festes, per mi, jo crec que tothom que li preguntes de la primera obra de teatre i se'n recorda, i sobretot si ha sigut algo màgic, et queda per sempre. Llavors jo crec que aquest espectacle ho té, perquè té l'aventura, té l'emoció, té l'espectacularitat, hi ha uns electrodomèstics que es mouen, hi ha uns monstres que apareixen, però al mateix temps també és interessant que els pares també s'ho passen bé, perquè sí, que hi hagués una família on hi ha unes trifulques familiars en la qual els pares també es veuen reflectits.
I et dic una cosa també, hi ha una part emocionant, hi ha una cançó que jo he vist gent plorar amb aquesta cançó, que és la cançó, perquè, a veure, l'espectacle, no sé si podem explicar-ho tot, però el Bye Bye Monstre suposo que neix amb la pandèmia, no? El fons de la cosa és ha arribat un monstre, no? I ens hem de quedar a casa, no? Hi ha una criatura, que és la protagonista, que, per cert, he dit que n'hi ha tres de diferents, no?
Sí, actrius. Són tres nenes, tres meravelloses nenes, totes
però
tres.
Però jo només he anat a veure'n una, que vaig pensar, és més gran del que sembla, segur, que es diu Vinyet Morral.
Sí.
Que em va semblar un prodigi.
Sí, la Vinyet és... Bueno, totes són molt bones, la Martina, la Vinyet i la... Ai, ara diré la Vinyet.
Bueno, no passa res, ja ens en recordarem, si no.
Sí, però les tres són molt bones.
Doncs hi ha una de les cançons que és el recordatori de les ganes que té que s'acabi tot això, diguem-ne, i que jo he vist gent plorant escoltant-la, perquè tots encara estem una mica, en certa manera, per molt que ens recordem de la pandèmia i ja és una cosa passada i tal, ha deixat seqüeles i hi han coses que s'han quedat allà, i penses en les criatures i en com ho van passar i en quina gestió van tenir de tot allò, no? Encara hi ha moltes conseqüències psicològiques de tot.
Sí, i després també hi ha una altra cosa que ens vam proposar tant amb el Marc Artigau, que va fer el guió, com amb la Damaris, que és que els monstres no només són les malalties.
És veritat.
És a dir, a les cases apareixen monstres a vegades que distorsionen la cosa familiar i que fan que hi hagin conflictes, i que llavors aquí el que s'aboga és que entre tots, exacte, realment, amb l'ajuda de tots i amb la voluntat de tots, es poden solucionar. Mm. Evidentment, la Damaris té una visió, vull dir, optimista de les coses i realment molt didàctica i molt pedagògica. I després també hi ha una cançó molt xula que va fer la Damaris, que és Les mares perfectes no són de veritat.
Sí,
que aquí algunes mares també ploren, eh?
Oh, i tant!
Perquè, clar, ella reivindica aquesta cosa de que...
La mare imperfecta.
Que la mare no és perfecta, clar, i també té els seus problemes, i llavors això és el que explica els seus fills.
Mm-hmm. Aquesta obra, que no sé si us esperàveu que funcionés com ha funcionat, va rebre el Premi Butaca al Teatre Barcelona, la Dama Gelabert també va rebre el guardó a millor partitura als Premis Teatre Musical. Ja sé que quan parlem de musicals de Goll de Gom són una garantia, però no sé com ho afronteu vosaltres, perquè cada vegada que us llanceu una aventura, us heu llançat una aventura, hi ha un paper en blanc, hi ha un risc.
Sí, la veritat és que la creació total és un paper en blanc, és a dir, és una idea de que dius, tens, jo aquesta idea va ser a través d'un concurs que es va fer amb contes per nanos, o sigui, va tenir una evolució molt llarga, eh?
Com va ser això, dius?
Bueno, jo a la pandèmia vaig proposar al TMB que estàvem fent un concurs de contes, uh-huh, un concurs de contes per nanos més grans. Jo vaig dir, per què no ho feu per petits? Perquè aquests nens estan a casa, no saben què fer, que es criguin. I llavors em van acceptar i van fer, i vaig dir, si fem aquest concurs, els que guanyin, jo m'inspiraré en això i farem un musical.
Acabó.
i ho van fer, i va fer sí. Llavors vam agafar tots els contes amb el Marc Artigau, vam mirar el què, vam fer un refrit, un refregit, vaja, d'això, i vam acabar fent això. Però tot va venir de que la idea de que tenim... A mi em va venir al cap allò de que els nens estaven a dintre de les cases i hi havia un llop ferotge fora que no els deixava sortir. I bueno, aquesta va ser el naixement. Això són el naixement de les coses. Després, a partir d'aquí, vaig començar a trucar a la dama i tal, pensant que tothom estava fent. I tothom va dir que sí, és a dir, va ser meravellós amb el Lluc Fruitós, amb el Marc Artigau, amb la Damaris, l'Àlex Martínez, que és el seu company, que ha fet una banda sonora meravellosa, i bueno, i molta més gent que ha treballat a l'espectacle. Una amb el diari.
No la penso tornar. Doncs un protagonista immòbil, que és un diari, no? I que dona la càrrega del Vall del Monstre d'una cosa que és molt bonica, que és que les paraules tenen... són poderoses.
Sí, això és una de les coses que també estava lligat amb el que els nens escrivissin, escriguin, vaja. I de fet nosaltres hi ha un diari que el venem allà, perquè sí. Un diari, és una llibreta que és un diari, perquè els nens escriguin. Perquè això és una idea del Marc, que és a dir, la paraula té un valor.
I clar, si té un poder.
I té un poder. I això és una mica la incitació a que els nanos escriguin. I la veritat és que el diari aquest es ven molt,
sí,
perquè
no?
Els nens ven que la nena escriu i li passen coses. I jo no sé si arriben a casa i es pensen que els hi passaran. Però
sí que passen. Jo conec gent que ha fet diaris, els ha deixat de fer, però d'altres que des de que són criatures han fet diaris. I bueno, per exemple, hi ha un col·laborador d'aquest programa que ens ho ha explicat una vegada a vegades, l'Albert Berlegui, que té no sé quantes, 50 o 60 llibretes des de que era adolescent i continua escrivint el que li passa. I sí que té un valor i té un poder. Diu, bueno, quan jo mori allò no ho farà servir ningú.
Jo escrivia un diari de petita, sí, Que a més era l'època que estava amb els meus pares així i tal, i barallada, i amb el meu pare és un no sé què, i la meva mare, saps allò? I llavors, un dia, quan tenia 15 o 16 anys, sí, vaig tirar.
Oh!
I ara em fa una ràbia.
Clar.
De veure què posava jo allà.
Què devies haver escrit? Amb una certa enyorança i una mica de carinyo amb la criatura.
Però jo crec que és una alliberació, és una cosa creativa. Els nanos se'ls ha d'estimular que escriguin. Sí, sí. Benvinguts al meu poble. Benvinguts al poble gris.
Benvinguts al meu poble. Poble gris. Pel que fa al Vall del Monstre, insistim, la setmana que ve queden dues oportunitats, dissabte i diumenge a les 12 del matí. Però això que estem sentint, no sé si sentir-t'ho provoca una certa emoció pensant que ja és l'inici del final, d'alguna manera, perquè és una de les cançons de l'alegria que passa a l'últim espectacle de creació, o sigui, serà l'últim en període i l'últim, perquè s'acaba, de creació de Degoll de Gom, i està basat en l'obra del Santiago Rusiñol. L'última vegada que vas venir em van parlar i vaig pensar, ostres, és una gran decisió aquesta obra, perquè al final, bueno, explica'ns-ho tu, però és la història, no, dels artistes que arriben a un poble gris, no? I sí, com se'n van, aquesta alegria que se'n va, perquè és efímera, com l'art mateix, no?
Sí, bueno, això també una mica amb la pandèmia, quan el que va passar era que realment la professió dels actors estava absolutament traumatitzada, tothom es va paralitzar tot, era horrorós. I no sé, a l'hora de triar un text, aquest que l'havíem tingut dintre de Goll de Gom amb una llista de possibilitats, doncs a mi se'm va ocórrer que era una possibilitat a estudiar. Llavors, el tema és que això és una obra curta, és el primer gran èxit de Santiago Rusiñol, que a més va fundar, la va fer el Teatre Líric, ell volia fer teatre musical en el fons, que fos una mica, podríem dir, teatre total, i en el fons és el que nosaltres pretenem fer. Hem agafat aquest text, l'hem convertit en un evidentment l'hem modernitzat, i hem fet aquesta arribada en un poble gris d'una companyia que passen una sèrie de coses i marxen. En el fons, és difícil, o sigui, la tesi del Rusiñol, que nosaltres la mantenim, és difícil canviar les coses, però ho intentem, no? I això és el que fa aquesta companyia. I estem realment molt il·lusionats, molt excitats i al mateix temps amb por. Jo l'altre dia pensava que anem a fer un making of sobre la creació i deia què és la creació, i la creació és una barreja de tot, de por, de desànim, d'ànim, d'excitació, perquè, clar, t'enfrontes a algo totalment nou. I, a més, amb un equip que és un puzzle que tothom va aportant, però ho has d'anar ajuntant les peces, no? Llavors, bueno, aquí hi ha les coreografies de l'Ariana Peya, que són molt fonamentals. Evidentment, és el primer gran musical i per això jo estic supercontenta d'haver-li donat l'oportunitat abans d'acabar amb un compositor d'aquí, que és l'Andreu Gallent, que fa les músiques per primera vegada és totalment original seu, I després el Marro sí que ha entrat com a dramaturg i adaptador i director. Evidentment jo també formo part de la dramatúrgia, mm-hmm. perquè per molt que es pensi que la gent que sóc productora, a mi el que bàsicament m'agrada més és estar dintre del procés creatiu, no? I bueno, això és una incògnita, no se sap mai. Pot ser que jo dic que és com la maionesa, o sigui, o lliga o no lliga, hi veurem.
Bueno, home, hi ha un altre ingredient que toca la fibra a tots els que han seguit de Goll de Gom, que és Àngels Gunyalons.
Sí, sí, sí.
No? Sí. És com, d'alguna manera, home, jo li feia la broma l'altre dia que la vam entrevistar, bueno, fa uns mesos, i li deia, home, una última vegada podries fer un Maricel, no? I em va dir, bueno, les coses, no? Quan has de saber passar pàgina de tal, però veig que està en l'últim musical, realment, i això hi ha una part de carinyo, també, no?
Sí, sí, la veritat és que després de tants anys, a mi ens ha fet il·lusió, i amb ella també, de recuperar aquesta mena de relació creativa, a més amb un musical de creació, és a dir, que està tot per fer, que tothom aporta, perquè no només són els podríem dir els creadors de la direcció, els actors aporten molt, és a dir, mm-hmm. en el moment que crees, l'enfoc que li pot donar un actor aporta moltíssima creació. Clar. A l'espectacle. I també hi ha de gent que treballa amb nosaltres, la Mariona Castillo.
Home.
Que també havia fet la protagonista de Cop de Rock.
Cop de Rock, sí senyor.
Sí, o sigui que hi ha dos...
El Jordi Coll, que vam poder parlar-hi fa unes setmanes a la Universitat de Barcelona, que era l'actor que era allà en el... no em surt el nom... en el Marlí Sapereaude, no?
Sí,
que es va rodar
sí,
a la Universitat
sí.
de Barcelona, que era l'embolic de la segona part de...
Sí, sí, el Jordi Coll, que té... jo estic al·lucinada del club de fans que té.
Home!
Perquè és que saps per què? Perquè va triomfar una sèrie a Itàlia.
Sí, sí.
A veure si ara amb el teatre també venen.
A veure, no?
A veure si venen d'Itàlia, sí.
I el retrobament aquest amb la Gunyalons com ha estat?
Pues molt bé, la veritat, i jo crec que està molt... Tots amb els anys anem processant coses, anem canviant, anem fent-nos més grans i més madurs, no? I de fet jo crec que l'Àngels ara està d'una manera que inclús la gent jove se sorprèn de la seva, podríem dir, capacitat d'adaptació, de la seva, podríem dir, d'un tracte absolutament normalíssim amb tothom i de les ganes, perquè això és important, mantenir les ganes de fer coses noves, perquè jo crec que el mantenir-se viu és mantenir aquestes ganes de fer coses noves, a la que els perds ja només et vols centrar en allò de anem a prendre un vermutet i després cap a casa, ja estàs una mica perdent el fuelle.
Però al final són 35 anys des del primer Maricel i clar, de la veure-la com a la blanca aquella resplendent
sí.
i ara tornar-la a veure, ostres, jo crec que farà molta il·lusió moltíssima.
Però a més aquí fa un paper bastant curiós, bueno,
sí?
No un, sinó dos.
Ah, perquè, dos papers,
Sí, perquè aquí tots els actors, jo he de dir que és molt important perquè tots tocaran, hi ha tres o quatre que toquen el piano, els teclats, vaja,
sí.
tots ballaran i tots cantaran i tots interpretaran.
Oi.
Vull dir que aquí...
Això és difícil.
I l'Àngels, també fa de tot i fa dos personatges molt importants. Mm-hmm. Que no dic el què, però és bastant, bastant contundent.
Perquè deies que l'obra de Rossinyol era 20 minutets.
Sí, uns 30 minuts. S'ha fet moltíssim, el Teatre Amateur l'havia fet molt. I, per cert, hi ha una cosa que l'altre dia em vaig quedar morta perquè em va trucar el Joan Maria Gual, que el seu avi, l'Adrià Gual, feia sí. 150 anys i que volien fer una cosa pel 150 aniversari. I llavors vaig dir, bueno, ho recolzareu, dic, home, i tant, si feu alguna cosa i tal. I després vaig veure que el seu avi havia estrenat L'Alegria que passa amb el Teatre Líric, aquest Teatre Líric, que a més era un teatre meravellós que hi havia a Barcelona que està derruït, que havien estrenat això, i vaig dir, ostres, tio, però sembla que s'estigui fet expressament.
Total. Sí. Escolta, d'alguna manera tens la impressió que de Goll de Gom, Anna Rosa, és l'alegria que passa. O sigui, és... Bueno, és una alegria que ha durat 50 anys, però també passa, i se'n
va. Sí, clar, tot passa, fill meu. No, jo, el que sí que, la veritat és que estic... Bueno, a vegades molta gent em diu, però és veritat que acabeu? Però és veritat? Però si no pot ser. La gent... Clar, com que, a més, nosaltres no ens veuen tan grans com som perquè surten els actors, doncs la gent no s'ho creu. Però, clar, hi ha un moment que sí que s'ha d'acabar i és així. Vull dir, a mi em fa pena, eh? Vull dir que realment, però costa molt tirar una companyia endavant, fer musicals grans. La situació actual és difícil per nosaltres, i també és molt difícil per la gent que comença. I llavors, doncs, clar, hi ha un moment en què ja dius, bueno, ara, de totes maneres, clar, que encara queden 2 o 3 anys, vull dir.
Sí,
que,
sí, sí, sí.
Que, bueno, encara, encara poden passar coses.
Però tu, sí que és veritat que això que deies del musical, en cat, ja, ara anava a dir en català, no és fàcil. O sigui, ara hi ha un bon moment, per exemple, però me'n recordo ara que abans del Nadal van fer una crida, un alto, amb el tema del Golfos de Roma, que després ha anat com un tiro, però que durant un temps deien, és que igual ens ho tallen, això. Perquè és molt car fer un musical, és una aposta molt forta fer-ho en un idioma com el català, i ha d'haver-hi una certa militància fins i tot d'això, no?
No, a més, ara hi ha la supercompetència dels supermusicals més, clar, populars, a més, no a nivell nacional, sinó internacional, sí, sí, que venen amb una supercampanya feta, perquè quan tu aquí ve, doncs, mama mia, és igual, és que té milions de campanyes que la sustenten. En canvi, clar, tu fas una cosa original en català, i ara, per col·locar-te al mercat, és molt difícil. El que sí que vull dir és que la gent pot comprar les entrades ja, eh? Vull dir que...
El què? De l'Alegria Passa,
sí,
ja?
Sí, sí, estan a la venda.
Ah, ja estan a la venda?
De fet, nosaltres ja tenim moltíssimes funcions d'escoles venudes,
sí,
perquè cada dimarts i dimecres farem escoles.
Molt bé.
I perquè sempre ho hem fet, és la nostra... Per això tenim tant públic, perquè ens ha seguit la gent des de les escoles, i ja està a la venda, vull dir que la gent
pot... Ah, carai! Home, doncs ja podeu córrer, perquè després...
Els que no han comprat Reis, sí, però s'han dit... Ai, és que no sé què comprar.
Sí, pues sí, que, vinga, doncs cap allà.
Que ara podeu, comprin,
ja podeu anar-hi. Bé, després, clar, arribarem al 2024 i tornarà a sonar això. Hi ha gent que li cauen uns llagrimots ara per galt avall. Jo crec, Anna Rosa, que... No sé quan haurà de durar aquest Maricel, però tinc la impressió que hi haurà una mena de tensió per aconseguir entrades per això, veient que és l'últim Maricel.
Espero que sí, espero. Jo crec que sí, perquè em fa molta gràcia, perquè la primera vegada que el vam tornar a fer,
sí,
tothom deia, torneu a fer el Maricel.
Com en dolent?
Sí,
en negatiu.
Bueno, perquè en aquest país això de fer una reposició,
home,
no hi estàvem acostumats. I llavors, com que nosaltres fèiem coses noves, i llavors, clar, es va rebentar. Feia 16 anys, home, que l'havíem fet, m'entens? Ara, quan el tornem a fer, haurà fet 10 anys.
De l'última.
Clar.
Que, o sigui, va ser el 87, el 2004 i el 2014.
14.
Són aquestes 3 vegades,
exacte,
que s'ha reposat.
Sí, no? Sí, i sempre s'ha omplert, eh?
Home... On el fareu, per cert?
Segurament al Victòria.
Al Victòria.
Sí, sí, oi, sí. Estem negociant amb el Mago Pop. A veure si fa una mica de màgia per allà.
A veure si fa cabre el barco una altra vegada.
Sí, sí, li vaig dir, però no et pots inventar alguna més que puguem posar? Algú farem, algú farem.
Una producció amb ell per fer-li alguna cosa diferent.
De fet, serà una mica coproductor.
Ah, sí?
Sí, perquè jo li vaig proposar i segurament entrarà una miqueta.
I què, però vols dir que passarà alguna cosa tècnicament...
No, bueno, això no és molt difícil, Maricel. No, pot admetre alguna cosa subtil, mm-hmm, que pugui millorar els efectes, però no podem fer màgia borràs, eh?
Home, clar, jo... Home, jo recordo que, de l'haver-lo vist a la televisió quan era petit, perquè, clar, és que jo...
Clar,
era una criatura l'any 87,
exacte,
no?
Exacte.
O el 88, o després el 90, quan el van anar reposant per la tele, i jo al·lucinava, no? Però crec que no és fins al 14 que vaig a veure-la per primera vegada.
Sí.
I tenia... Jo soc dels que l'he vista 300 vegades abans i gairebé memoritzat, no? I em sabia els moviments gairebé del vaixell. I veig aquell vaixell movent-se diferent de com jo el recordava,
sí,
gairebé com un 360 amb unes ondulacions, i penso, mare de Déu, quina bestiesa,
sí,
això.
Sí.
I continua impactant 30 i pico anys després, veure un vaixell al barco que es mou.
Sí, la veritat és que el teatre, vull dir, la gran troballa que van fer l'Isidre Prunés i la Montse Menós amb nosaltres de posar un barco de veritat a escena, que va ser tota una aventura, fer-lo, perquè el van fer a Sevilla, es va construir com un vaixell de veritat, les fustes estan... Per això dura, encara és aquell, el barco.
És el mateix?
Sí, sí, el barco, sí, la motorització l'hem canviat, però el que és
l'estructura.
L'estructura i el casco, que
i on és?
Pues el tenim en un local que tenim a Gelida. Que
ah, sí, eh?
Sí, sí, sí.
Està esperant, bueno, per salpar.
Ha passat de tot, perquè la primera vegada que no sabíem on guardar-lo, ens el van guardar al Museu Marítim.
Ah, sí, allà, eh?
Si jo els hi vaig dir, escolta, me'l podeu guardar i si voleu el podeu muntar. Però... però jo espero que al final de tot potser acabi el Museu Marítim.
Home, estaria molt bé.
Clar, perquè a més és un barco que si està en un museu es podria moure, es podria fer... En fi, ja en parlarem, però...
Home, sí, home. Sí. Bueno, per tant, és el Victòria, no és que sigui per el Nacional, per exemple.
No.
Segur que no, això, eh? Va, deixa'm sentir una més de Maricel per anar acabant. Home, és que clar. Què faràs l'endemà de tancar el coll de goma, Ana Rosa?
No ho sé. Bueno, jo estic amb un projecte que és una cosa de teatre que sí. no puc explicar encara.
Home,
però
és que
hem fet un compromís de no fer-ho, però
heu signat davant de notari, eh?
Exacte, vale. Però ja no serà de goll de gom, però jo, a veure, jo estic intentant traspassar, podríem dir, també tot el que jo sé o conec o el meu ofici a gent més jove. Val? Per això em fa molta il·lusió aquest musical, de l'alegria que passa, perquè, a veure, són gent molt jove i que crec que és la manera de que...
Que digui alguna cosa
i que ostres, m'encantaria que sortís bé per tot el llogon, però sobretot per tots ells, saps què vull dir? Perquè realment es vegi que pot haver-hi una continuïtat i que hi ha gent que està capacitada per fer coses i tal. I aquest altre projecte també és amb gent més jove, i, bueno, algo faré, però, bueno, també una mica de descansant també em va bé, o sigui, ara és allò, saps allò quan la gent està molt jubilat que diu, no, a mi m'agrada treballar una mica però després tenir temps lliure, saps?
Però tot passarà,
sí.
A la que hagis baixat el taló diràs, i ara, però escolta'm, jo vull una miqueta de canya.
No, sí, jo tinc una germana bessona que es diu Jorgina Sisquella, que és periodista,
sí.
Que ella estava a TV a la Televisió Espanyola, es va jubilar i no para de fer coses com documentals i tal, i em diu, però si tu no pleguis, que tu tornaràs és boja, nena.
T'ho va dir, eh?
Ella m'ho diu.
Ja només per acabar, crec que ho vam parlar l'última vegada que vam estar parlant de Degoll de Gom, que al final és història viva d'aquest país, no? Suposo que en el fons és un somni aquesta trajectòria de 50 anys, perquè amb moltes penúries, amb dificultats de tot tipus, segur, però és molt difícil que passi el que ha passat amb Degoll de Gom, molt difícil, que sigui mig segle d'èxits i que es mantingui, que hi hagi una marca, sobretot, no? I que la gent reconegui d'aquesta manera. Suposo que l'orgull és i que suposo que és el que queda després de tota la trajectòria.
Sí, tampoc no et pensis que és allò que penses que ets Déu, però vull dir que sí, jo sobretot més que res jo crec que hem treballat pel teatre al país, i sincerament.
I la llengua,
perquè evidentment nosaltres sempre hem creat en català, sempre que hem pogut els països catalans, que abans dèiem, hem anat en català, i després vam fer la cosa que al principi ens deien traduïm fora de l'àmbit de la llengua catalana, traduïm. Ara, també t'he de dir que jo quan vaig començar de Goll de Gom mai m'hagués pensat que... O sigui, és un procés que vas trobant i vas fent. L'altre dia em van dir, vine a fer parlar amb unes empresàries de l'Empordà, que ho expliquis tu. I m'estava plantejant què explicaria jo, però de fet és que tu comences... El que és important és mantenir la curiositat, la il·lusió, i l'empenta, evidentment. I anar provant coses, perquè nosaltres hem fet moltes coses diferents, perquè si no ens haguéssim avorrit i probablement haguéssim plegat abans. Però clar, hem fet televisió, hem fet sèries de tele, que ha sigut una grandíssima experiència per nosaltres i un grandíssim suport, perquè la gent d'home al teatre, que però nosaltres, de fet, econòmicament ens va ajudar molt poder fer sèries de televisió. Perquè...
L'Europa i...
O Espanya, la memòria dels cargols...
Oi.
Sí. La memòria dels cargols, la Psicoexpress, n'hem fet 5 de sèries per la tele.
Però quan Déu feia de l'Europa i Espanya?
Doncs pues mira, l'Europa, tinc un fill de 30 anys i en tenia un.
Però que el reposin, jo tinc ganes de veure'l.
Sortia que sempre m'ha maleït els ossos perquè li vaig fer sortir amb un capítol d'Itàlia amb els pantalons baixants que deia mama ho fa to caca, mama ho fa to pipi. I el tio... quan es va veure més gran, va dir: t'has aprofitat de mi, m'has fet sortir en pilotes, ets una... no podia suportar, o sigui que imagina't, ara està contentíssim, però llavors em va malir.
No sorties tu el primer episodi?
Sí, no? Jo sortia, alguns he sortit, sí, perquè clar, jo era actriu, la gent no ho sap, però
no, home,
jo...
sí, però no eres protagonista dels
no, Europa, no, allà feia un paperet, deia, home, una mica que quedi una mena de cosa,
sí. Una mica Hitchcock, no? Almenys apareix,
sí,
encara que
sí, exacte.
Escolta'm, Anna Rosa, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies, molta sort la setmana que ve amb aquest parell de bueno, aquesta finalització del Bye Bye Monstre, que és un èxit, que és una gran obra de teatre per públic familiar, per públic infantil. Les criatures surten, vaja, encantadíssimes de la vida. Molta sort també amb el mes de març, i en tornem a parlar, però amb l'alegria que passa, que ja podeu comprar, i evidentment amb aquest colofó final de Maricel el 2024, que en fi, que tots estem esperant amb tanta il·lusió. Moltíssimes gràcies, Anna Rosa.
Gràcies a tu.
Un plaer, com sempre. 1:39, fem una petita pausa i ens acomiadem també, va.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 de gener a Terbaletto, una de les millors companyies de dansa d'Europa, amb un programa per somiar. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Emporta't amb La Vanguardia dues olles Facile Duo de Bra valorades en 150 euros de regal. Subscriu-t'hi per 33 euros al mes i emporta't una olla a pressió, un cistell per cuinar al vapor i una olla amb tapa de vidre. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i estalvia temps i energia amb les olles de Bra.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC més 1. Podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta... un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC més 1 i mireu com es fa en el canal de YouTube de RAC1. Estadella Michelin. Una altra manera d'ambientar la cuina amb...
RAC més 1.
Tots som...
més...
1. A RAC1, dia lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
3 minuts i arribarem a 3 quarts de 2 del migdia. Ara de Maricel i de l'alegria que passa i de Bye Bye Monstre i d'anar al teatre, al musical i tot això. Uf. Tremendo. Tot bé, Morell, o no?
Tot bé, tot bé. Mira, hem passat del mossèn,
sí,
a l'abadessa de la...
Hola, Mireia Carbó, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bon any, bon dia. Bon any,
bon dia, bon reis.
La mare superiora,
bon
de... Xavi.
Sí, la mare superiora...
De la cuina.
De la cuina, de la cuina.
Sí, bueno, perquè d'una altra cosa...
Que les abadieses sempre s'ha cuinat molt bé.
Sí, això diuen.
Les monges, els capellans sempre...
Perquè tenen temps. Dinarets per comprar.
Quan dinarets?
Tot ajuda.
No, depèn d'alguns.
Me'n recordo les pel·lícules, sempre posaven aquella sopeta. Aquella cosa.
Clar.
Home, les pel·lícules, me'n recordo les pel·lícules aquelles antigues.
Té raó, té
raó. Bé, ens acompanya, com sabeu, la Mireia Carbó, que ens... En fi, que és la reina de l'escola de cuina més important que hi ha al sud d'Europa, o de l'hemisferi nord, o vaja, la... És que clar, com que estem aquí atrapats al Greenwich... A la dreta de Greenwich.
Jo de Catalunya ja estic contenta, eh?
Sí, ja saps, sí. Ja t'hi conformes. Ja
que és l'escola de cuina, sí. Mireia Carbó, la informació la trobareu a mireiacarbó.com,
sí,
que no sé si ja heu arrencat o com
sí,
està...
Sí, no hem parat, Xavi.
Ah, no hem parat,
no hem parat. Ha sigut, a més, molt contenta, perquè la gent ja... Saps? Ja ha quedat enrere el Covid. Ja,
per un curs al mes de gener està tot ple.
Tot ple, gener està ple.
Un curs, per fer un curs de cuina al mes de gener, està tot ple.
Volies anar a apuntar?
Volia apuntar-me un de croquetes, però ja estava ple.
Oh, boníssim, tinc un curs de croquetes meravellós. Sí, senyor.
No ens provoquis, perquè el curs de croquetes ja sí que...
Caben 12 persones, 12, 13, llavors tampoc és allò que...
Faràs un foradet o...
El que calgui, per tu el que calgui. Vols venir o no, en sèrio? Sí, croquetes de xipirons, de pollastre i pernil. Unes de verdures que no et diré perquè aquestes no t'agraden. I de bacallà.
Ara m'hauran d'agradar.
Les croquetes de verdures estan bé.
Molt bones, Xavi.
Sí. Bé, el Pere el tenim, bueno, ja el saludarem quan puguem, perquè, home, ara tocava aquesta època. Ara sí. Ja tothom preocupadíssim a partir de demà i ja ho deixem tot enrere i ara mengem sa.
És per amoïnar-se, eh? És per amoïnar-se, bueno, en el meu cas.
Aviam. És per amoïnar-se perquè has menjat molt.
Jo he menjat molt, molt. I a més, vaig dir, no em pesaré, no miraré la balança, no res. Bueno, però ja ho he fet, Xavi. Depriment, total. Però penso, mi cuerpo lo ha gozado.
Clar.
Sí,
ja està, és
així.
Oblida-te'n.
Llavors,
el que hem de fer ara són una mica de receptes per arreglar el problema.
Ve de gust, eh?
Sí,
no us passa?
És veritat.
Jo és com quan me'n vaig a vacances, quan passa Nadal, saps? Sí. Em ve de gust menjar bleda bullida amb patata, em ve de gust menjar una amanideta,
sí,
em ve de gust menjar coses així com lleugeres, em ve de gust menjar verdura.
Espera, que crec que tenim el Pere, eh? Hola, Pere.
Perdoneu, Marcus, mira, home, que això de la tecnologia està renyida
no res,
amb en Pere Puigverd.
Només falta...
Tinc cobertura i em diu que tinc que desinstal·lar l'APP i tornar-la a instal·lar.
Mare, sí,
deixa't estar, home, deixa't estar, no passa res. El Pere Puigverd, que ja sabeu i el coneixeu, que és l'emperador, és bueno, és el papa, de Roma,
sí,
de les fruites i de les verdures. És el pontífex de la fruita i de la verdura de l'Empordà, que per cert, no sé si us està plovent o per aquí, no, tot bé.
No, res.
Vale.
Allò, una misèria d'unes gotetes microscòpiques, res.
Val.
No, aquí doncs... no vol ploure, gasta tota Galícia l'aigua.
Ara, està bé, ara és l'època que vindran tothom a buscar-te les fruites i verdures extra. O sigui, perquè no, ja traieu molta gent, però allà fruites, Núria, avui, demà, bueno, avui potser no, demà passat,
sí,
i tot,
avui
també,
avui,
està bé.
En Pere és com jo.
És veritat.
De matí tarda, treballem sempre aquí.
24 hores al seu servei. Però què t'anem a dir? Ara, home, tothom va a buscar les verduretes, eh? Pere.
I tant. Xavi, et quedaries parat, eh? Ja fa dies, eh? Us penseu que després de Nadal ja algun ja començava, eh?
A córrer, eh? A córrer.
De veritat. Però ara és exagerat, eh?
Què ve buscant la gent ara? Què està buscant la gent?
Mira, moltíssimes carxofes, mongeta tendra. Mongeta tendra també. Venen a buscar... hi ha gent, allò que a mi m'agrada tant, però vosaltres no, bledes i espinacs.
Espinacs sí, bledes
marxa
no.
Molt.
No, sí.
Doncs sí. Patata també, patata per fer bullida, no és tan light, però també, també diuen que volen barrejar amb la verdura.
Home, clar.
Però de veritat,
potser
ven el triple.
Bueno, i ara,
el triple d'altres...
El problema és que pujarà de preu, suposo, ara, però bueno, ja...
No, no, al contrari.
Vale.
El temps és molt bo. La climatologia és... Ja saps tu que la fruita i la verdura també va una mica d'acord amb el temps que fa.
Sí.
I fa un temps, desgraciadament, per alguns massa bo, però que això fa que tot estigui en el seu màxim esplendor. A la verdura n'hi ha arreu, hi ha enciams que no gelen arreu, i fruita no en parlem, perquè fruita es ven moltíssim. Sobretot a la reina d'aquest temps, que és la mandarina, la taronja, la poma i la pera.
Perfecte.
El quatre reis.
Perfecte. Escolta, va, anem a fer receptes que ens ajuden una miqueta aquests dies. Va. Espera un moment, que tinc el Martí Oliveres. Entra, Martí, un moment. Era, que és que el Pere diu que ha plogut poquet i tota la pesca.
Sí.
Mira-te'l. Tot bé, Martí?
Tot bé, tot bé.
Està nevant, encara?
Sí, encara. Ha afluixat, en general, a molts punts del Pirineu, però sí que encara tenim aquestes nevades. Pirineu de Lleida, cap als Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, on més doncs ha nevat, en aquesta zona del Port del Comte.
Sí.
Ho pot anar fent a la tarda, cotes més baixes, ara 1.800, 1.900, 2.000 metres la cota. Ha d'anar baixant perquè entrarà més aire fred i potser doncs cap al final del dia 1.500. Demà queda més restringida el vessant nord, vessant atlàntic, que és Vall d'Aran, zones properes, potser una mica frega, Andorra, exacte, cap uns 1.200, 1.400 metres, per tant es pot acostar en algunes valls, no una gran nevada, però com a mínim trenquem, com hem dit, molts moments aquesta dinàmica negativa.
Pluja significativa a algun lloc de Catalunya o no gaire?
A Ponent, 5, 6, 7, 8, 10 litres, ara 10 litres cap a Tremp, 10, 11, amb una bona pluja pels sembrats, això d'hivern, va bé en aquesta zona de Ponent. Aquí a Barcelona, mira, han caigut res, dècimes de litre a la capital catalana. Un dia bastant gris i una mica fred, sobretot a Ponent, en canvi Girona doncs no tant. I demà pendent sobretot del vent. Compta amb les ventades per començar la setmana, per anar a l'escola, a la feina.
Sí, noi.
Sí, tornem de vacances i compta.
Els nens com que porten les carteres aquestes que cada cop pesen més,
sí,
tranquils que no es mouran de terra.
Ah, això, ben carregats amb els dies. Gràcies, Martí. Que vagi bé.
Dios. Va, anem a fer una mica de repàs. Sí. Per què has triat les que has triat?
Perquè m'agraden.
Perquè són
perquè
bones.
Perquè les faig a casa. Perquè són bones.
I, o sigui, són saludables, bones i d'aquestes atractives.
Sí.
Aquest és el problema, o no?
Tu creus?
Vull dir, sí, el problema ja és la cosa atractiva.
I jo afegeixo una altra cosa, Xavi.
Què?
Baratetes.
Baratetes. Ah, era un dels paràmetres que vam decidir buscar. Mira. Que fos una miqueta econòmic perquè tothom s'ha passat una miqueta. O
costi pocs euros.
No? Sí. I perquè són una mica light, entre cometes, no? Vale. Però sobretot perquè m'agraden, perquè, o sigui, perquè venen de gust,
molt
saps?
Bé.
Jo me les faria a casa i, de fet, me les faig a casa.
És que el que deies abans tens tota la raó. Després de tots aquests àpats i aquests excessos, és veritat que llavors et plantes amb un plat de verdures i dius, oi, per fi tu, de veritat, que tant, prou.
Tu saps que ve molt de gust, Xavi?
Què?
Mongeta, tenda i patata.
Sí, senyor, completament d'acord.
Una miqueta d'oli...
Iau. I tirant.
Aquest és el punt, al final, no saltejar-la... Llavors tornem a la mateixa, no? Però
doncs llavors,
jo us he portat una truita d'albergínies. Per què? Perquè la truita d'albergínies, sabeu que és una cosa oliosa, bona, però olioseta.
Bueno, és que les albergínies enganxen també molt d'oli.
Clar, la seva consistència ja ho fa, no? Que això sigui així com una esponja i et pots posar del dret i del revés que queda així. Llavors, com la faig jo a casa? Molt sovint. Agafo un parell d'albergínies, Xavi. Li tallo la cua a saco, ras...
Sí.
I la rento i així mulladeta la poso en un plat, un parell d'albergínies, la poseu en un plat mulladetes i les poseu al microones. Em passo saliva i això ho poses 10 minuts a màxima potència, amb la tapa aquella que no queda ben posada perquè l'albergínia és així grosseta, doncs 10 minuts. Quan obro, vigileu que la tapa crema...
Dintre,
Res, té la mica d'humitat que tu li has donat al rentable.
No, no és que omplis un plat d'així
no,
de sopa...
No, que va. No. Llavors, després les tombo una mica i els hi dono 5-8 minuts més. I ja està, llavors les treus, faran penes, faran allò que tu les toques i queden així com...
Estan ensupides.
Sí, doncs aquest és el punt meravellós. Les peleu, tallo la polpa amb un ganivet i amb una paella mitjaneta, poso un gradall picadet amb una miqueta d'oli, sí, a partir de l'oli fred, és a dir, no escalfo l'oli i tiro l'all, sinó que pico l'all, el poso amb el rajolinet aquest d'oli i el foc, i quan l'oli agafa color, saltejo una mica la polpa de l'albergínia amb sal, evidentment, i li poso 4 ous i em faig una truita. Ja està. Sí, no hi ha oli.
És
a més, està gustoseta. Clar, bueno, a mi m'agrada molt.
Clar, no és el mateix que haver fregit la Virgínia, si vols.
Clar, aquí ara podríem recargolar-ho i posar-la una mica de formatge, una mica més a sobre.
No pots fer res,
clar, no podem fer res de tot això.
Fàcil,
però
fàcil.
Tasteu una truita del Virgínia fent les albergínies al microones, perquè creieu-me que està boníssima.
Bravo. Fàcil, rapidet...
Bueno,
l'únic problema és a l'hora de pelar que et deus, vull dir, sortint d'allà de...
Bueno, perquè crema, sí, però us podeu esperar. Clar, el seu és dir, avui soparem truita d'albergínies. Vaig a fer les dues albergínies al microones i ximpum, ja ho tens.
Correcte.
Però clar, això depèn de l'organització de cadascú. És així.
Va, què més?
Un bacallà, amb verduretes, que jo el faig molt a casa i de fet el fem tot sovint. Un cop a la setmana aquest cau i és una xorrada, és superfàcil de fer. L'únic que faig és agafo una cassola que tinc així com una miqueta en parets altes, escalfo oli i aquí el que faig és tallar ceba en juliana, sabeu, així a mitges llunes fines, una ceba o dues, i la sofregeixo, sense passar-me amb la quantitat d'oli. Això és important. I quan està així una mica tubeta, poso aigua, un litre i mig d'aigua aproximadament, per la mida de la meva cassola, i aquí tiro totes les verdures que tinc a la nevera. És a dir, pastanaga, carbassó, patata, el que vulgueu, espàrrecs, brots així de coliflor quan en tinc, brocs de broti... Ai, que no ho diré. Bròquil. Gràcies, gràcies, Pere. Bròquil, quasi no ho dic. Uns espàrrecs talladets... carxofa talladeta així a quarts i bullideta aquí dins, i quan això està tubet, afegeixo 4 lloms de bacallà,
allà
el punt de sal, sí. Llavors, un xup-xup de 4 o 5 minuts, que el bacallà deixa anar la gelatina a l'aigua, i mira, i allò està, Xavi, boníssim.
Per plorar. En realitat, aquelles verdures que s'estan bullint? O
sí, s'estan bullint. Sofregeixo només la ceba, perquè m'agrada més, li dona un gustet així més, i la resta l'afegeixo.
O sigui, si és un, no és un cassó, eh?
No, és una olla d'aquelles d'una cassola, perdó, una cassola.
Però llavors quanta aigua estàs posant?
Un litre i mig poso per la meva...
Litre i mig,
és que no sé què deu mesurar la meva cassola, però...
És que m'he imaginat, quan ho has dit, no sé per què, m'he imaginat poca aigua.
No.
Litre i mig, eh?
Queda rotllo una sopeta amb el bacallà allà al mig i les verdures. Saps què vull dir? Fas bullir les verdures a dins de l'aigua, per tant estàs fent com un brou, entre cometes. I no entre cometes, no, és un brou, i aleshores quan li poses el bacallà, doncs deixant el gust també i després jo m'ho menjo esmicolant-ho tot, la pell del bacallà la deixo perquè així fa més, saps, després no me la menjo, però la deixo, i allò està.
Depèn del
moment, depèn del...
De què?
Vull dir, si està arrebossadet i fregit, sí, me la menjo. Està allà...
Jo que pensava que t'havies inspirat amb la foto que et vaig enviar de les meves verdures amb ou estrellat.
És que ens va enviar una foto d'unes verdures, a mi i en Blai i en Pere, que tenia una pinta meravellosa, més posada dins d'un aro d'aquests així quadrats, tot de verduretes, però al damunt un ou ferrat. Dic, home, això no. Però si fos un ou ferrat, potser, o un ou bullit...
Sí. Perquè diu que és estrellat. Pot ser.
Va, sí, no era molt.
No era light, no.
En fem una de ràpida més, va. L'arròs verd al forn, però no sé si ens dona temps de fer-lo.
Bueno, doncs el pengem.
La sopa.
I us he posat una sopa de ceba, també. Sí. Sí, ben bona, eh?
Bona.
I cosa més senzilla, no hi ha res més.
Boníssim, però que estigui refredat.
Què és, tonteria?
Sopa de ceba.
No, és molt fàcil, molt fàcil. Agafeu 5-6 cebes de figueres o seca, la que tingueu. La peleu. Alls, 4 grans. Per 4 persones, més o menys. I ara el que feu és, dins d'una cassola, escalfes un raig d'oli d'oliva. Clar, si li poseu una cullerada de mantega està més bona, però tornem a... No tocava, per si algú no pensa com nosaltres. Coeu les cebes i l'all, llavors amb un pessic de sal i paciència, Xavi. I la gràcia de la sopa de ceba és el punt de la ceba, que no us quedi crueta, sinó, saps, que tingueu la paciència d'anar donant voltetes i d'anar fent. Llavors, si cal, podeu afegir un palet d'aigua, us ho he posat, perquè llavors ajudes a fer una microbullideta, saps, per ajudar a estovar aquesta ceba. Bé, doncs quan tingueu així la ceba molt, molt cuita, podeu afegir brou de pollastre. Per aquesta quantitat de 5 o 6 cebes, jo afegiria un litre de brou. Que el podeu comprar fet perfectament. Avui en dia hi ha uns brous meravellosos i ja està. O també podeu afegir aigua. No passa absolutament. De fet, l'original, quan la feien a casa que no tenien un duro, es posava aigua, no es posava un brou. Ara, com som rics, doncs ho enriquim tot, no? Però no calia. Llavors, ho cous tot plegat, amb un pessic de sal, una miqueta de pebre, i llavors, si vols, hi poses un ou a cada... Si teniu d'aquelles cassoletes de fang individuals, hi poses un ou, i això li dones amb formatge, perdó, una torrada de pa, formatge, i ho poses al forn.
Quin formatge? Què s'ha de posar?
A mi m'agrada l'emmental.
Sí, a mi també.
I nosaltres, per exemple, una cosa que fem a l'escola...
Formatge així ratlladet, allà amb la sobre el pa...
Però pots posar el que vulguis, eh? Jo a vegades agafo els culs de formatges que tinc per la nevera i una cosa que queda molt xula, però has de tenir la cassoleta de fang, és posar pasta de full i fer-li com una tapa a aquesta cassola, saps? I llavors, quan ho poses al forn, la pasta de full creix i tu menges després tot trencat, en comptes de la torrada de pa, eh? Sabeu què vull dir? Sí.
Perquè ha de ser una torrada, no?, el que fiques a dins, perquè si no se't desmunta.
Bueno, s'acaba desmuntant igual, eh?
Sí, però no triga una mica més,
sí.
No?
Sí, i jo a vegades passo del pa, eh? Poso el formatge i adéu.
No, home, no!
Sí, bueno, Xavi, estem a la que estem.
No, el pa,
bueno, ja.
Una mica.
Però si no voleu menjar pa... Tampoc passa
una
res.
És una torradeta.
És allò, el que càpiga, tot el que...
Exacte.
Sí. Aquesta és molt senzilla, molt bona i a...
Tinc el record d'una... És que no recordo quina era la població exactament de França, d'una sopa de cebra menjada un dia d'aquells de fred...
Ja, que entra
terrible,
meravellosament
que et fiques a dintre i dius, sisplau, porti'm alguna cosa calentet, i va ser, o sigui, de plorar. Una sopa de ceba deu fer 20 anys.
I hi havia mantega, Xavi, segur.
Segur, oh, que hi havia mantega. Ja us ho he dit, això, ja us ho he dit, que una culleradeta canvia la cosa, no tocava.
Escolta, l'arròs verd el deixarem penjat?
El deixem penjat, sí. És un arròs amb tot de verdures, super senzill de fer, i que podeu fer-lo com us dongui la gana. Jo he posat carxofes, espinacs, pèsols, mongetes, però lo guai, bueno, la gràcia és que tot és verd, però al final podeu posar-hi les verdures que vulgueu. Penseu que l'arròs ho accepta tot, i no us mengeu dos plats, un i au, ja està.
Això és el problema. Aquí
està, aquest és un altre dels problemes,
seguir...
que poc se'n parla d'això.
En fi, bueno, bona entrada, ja fa dies que
sortida,
tenim.
I bona sortida, eh?
Bona sortida ja l'hem feta, ja
també.
Fa dies, però molt bon any.
Igualment, això.
Serà bo.
Moltes
serà
gràcies bo al Pere Puigverd, a la Mireia Carbó, com sempre ajudant-nos una miqueta, perquè, clar, necessitem això, una miqueta de calma i una miqueta d'alegria per als nostres estómacs, però amb tranquil·litat.
Sí, senyor.
Gràcies, Carbó, gràcies, Puigverd.
Adéu.
Una abraçada. Adéu-siau.
Vinga, una abraçada.
Va, minut i mig i arribarem a les dues en punt del migdia. Així tancarem el primer cap de setmana d'aquest 2023 del Via Lliure. Nosaltres hi tornarem dissabte que ve, sempre puntuals a les 7 del matí. Que tingueu un molt bon diumenge. No sé si t'has fet una foto ja aquí a la ràdio.
Ara la farem.
Ah, sí?
No.
Jo?
Vinga.
No, home, no, un moment, ja ho veurem. Vaig un moment a la publicitat i ara torno. Un segon.
Iniciar una dieta de tocs després d'haver-nos cascat, fins i tot arrebossats, tota mena de torrons, polvorons,
no estan ben vistos.
I canelons.
Els arrebossats per Nadal no estan ben vistos.
Jo he arrebossat polvorones, roscones de vino arrebossats a casa, per l'amor de Déu.
Hi ha el Barbet avui escrivint al Nacional que diu que es discutia amb el Ballori perquè li deia, Ballori, em fots els lectors.
Ah, exacte.
Sí, només llegint la teva vinyeta ja no en llegiran la crònica.
Clar,
és massa bona, és Ballori. Massa bona.